Ens acompanya el militant d'Endavant Ossani, president del Ciemen, Carla Riera, que ha compartit protagonisme aquest dijous a l'Espai Terra Dolça amb el cantautor Feliu Ventura i la militant de l'esquerra independentista de Mallorca, Irene Jaume, en una xerrada que ha analitzat el futur dels països catalans més enllà del 9-N. Aquesta trobada s'inclou dins del cicle Per canviar-ho tot, organitzat per Endavant Sant Cugat amb l'objectiu de debatre des d'una perspectiva marxista, independentista i feminista el procés independentista a Catalunya. Benvingut a Sant Cugat.
Hola, bona tarda.
El 9-N és irrenunciable? Cal posar les urnes als col·legis tant sí com no?
Evidentment, evidentment. El 9-N és irrenunciable perquè així ho ha dit la societat catalana. I com que jo sóc dels que pensem que la política i les institucions i els partits han d'estar al servei de la ciutadania, doncs crec que la ciutadania ha parlat i les institucions han d'estar a l'alçada i la consulta s'ha de fer tant si l'Estat ho permet com si no. És un mandat democràtic que ve de la legitimitat ciutadana, indiscutible, indubtable, i que per tant s'ha de dur a terme. Allò que en diuen alguns i algunes de manau veïnt.
La unitat dels partits que van acordar la pregunta a la consulta és irrenunciable també per tirar endavant aquesta consulta?
Jo diria dues coses. Una, que la unitat és molt important per tal de tenir més força i més capacitat de dur a terme efectivament la consulta, però a la vegada, perquè es pugui sostenir la unitat, ha d'haver-hi consulta. Per tant, en aquests moments realment és una qüestió central.
Què ha de fer el govern i el Parlament per assegurar que la ciutadania pugui votar?
Posar tots els mitjans institucionals, posar tots els mitjans públics al servei d'aquest esdeveniment. En moltes ocasions, i amb un èxit més que notable, la societat, la població, ha demostrat que és capaç d'autoorganitzar-se per tal de dur a terme consultes i referèndums sobre qüestions doncs, que són importants per la vida col·lectiva. Vull recordar en el seu moment la consulta que es va fer pel tema del deute extern, les consultes per la independència que van recórrer una bona part del país i que van donar peu a l'inici d'aquest cicle històric en el que estem ara, el multireferèndum que es va fer més recentment. És a dir, en el nostre país ja tenim tradició i capacitat d'autoorganització amb èxit per celebrar consultes populars. Si, a més, comptem amb el suport de les institucions i dels partits polítics i ens posen a disposició els recursos públics, jo crec que l'èxit i el resultat a nivell de participació i a nivell de qualitat democràtica està garantit.
Si no es pot votar per impediments físics, quin escenari s'obriria i què caldria fer?
Evidentment que ara hem de pensar en el 9 de novembre i hem de posar tot el focus d'atenció i d'intenció en el 9 de novembre per tal que puguem votar tant sí com no i que la votació es produeixi en el marc legal en el que es produeixi. Probablement no tindrem altra opció i és una bona opció que es produeixi en el marc de la legalitat catalana, que en aquests moments a mi em sembla que també és la que té major legitimitat. Però si això no és possible, haurem de fer-ho segurament doncs, anant més enllà de la legalitat, anant més enllà i transgredint legalitats que en aquest cas no seran democràtiques, no? I per tant no tindran legitimitat. Sigui en el marc que sigui, en el marc de la nostra legalitat o en el marc de la nostra legitimitat, ara el que hem de posar el focus és en el nou i que sigui una consulta que realment doncs la puguem dur a terme amb participació i amb qualitat democràtica i per tant encara que no tingui validesa legal tingui una gran legitimitat política aquí a fora i també a nivell internacional. Si això no es pot fer, si això no es pot fer, aleshores s'obre un escenari totalment nou, en el qual serà l'hora de que fem un pas endavant en aquest cicle polític per la nostra autodeterminació i per la nostra independència i realment comencem a fer el nostre propi camí com a país, ja al marge de les institucions de l'Estat, de la legalitat estatal, i també al marge de la legalitat autonòmica, que s'hauran demostrat tant l'una com l'altra, o directament repressives, o bé incapaces de crear les condicions adequades perquè puguem nosaltres fer un procés d'autodeterminació democràtica, etc., etc., en el marc jurídico-polític actual. Per tant, haurem de començar a fer el nostre propi camí com a país i a crear les condicions per engegar el nostre procés d'independència de manera unilateral, i òbviament això vol dir fer-ho des de la desobediència a les legalitats espanyoles o autonòmiques, doncs que són injustes, que no són democràtiques i que no volen escoltar la veu del poble i no ens volen donar democràticament la paraula. Per tant, serà el moment, diguéssim, de tirar pel dret, no? I començar un procés de desobediència popular, ciutadà i institucional.
Quan finalment es voti i si guanyés l'opció independentista, quines són les primeres passes que haurien de seguir els partits que hi han donat suport?
Doncs, òbviament, traslladar a nivell institucional el que s'hagi decidit a nivell ciutadà, a nivell popular, i per tant declarar iniciat el procés d'independència i de construcció ja del propi projecte polític, òbviament, i obrint la imprescindible i necessària fase de diàleg amb tots els actors polítics a tots els nivells, inclòs l'internacional, per tal de configurar un procés doncs, que sigui racional i que sigui concertat, no? Però, evidentment, el primer pas és poder votar, diguéssim, no? D'una manera o una altra. Tant si votem en un determinat marc legal com en una situació de desobediència, que hi hagin condicions de participació per tothom. Com més participació, millor. Si això és impossible, físicament impossible, haurem de, com deia, tirar pel dret i fer el nostre propi camí, iniciar un procés unilateral, que, òbviament, en un moment o altre haurà d'incloure un referèndum, naturalment. És molt important que es donguin totes les passes que construeixen democràcia, que fan que el procés sigui des d'un punt de vista democràtic exemplar i que, per tant, ens omplen de legitimitat, diguéssim. Això és molt important fer-ho i, per tant, òbviament, en algun moment, si ara és impossible fer-la físicament, s'haurà de fer. I, per tant, el que haurem de treballar és per crear les condicions per fer-la, però ja tirant pel dret, diguéssim, de forma unilateral, sense esperar l'autorització de ningú. I a la vegada treballant perquè tingui plenes garanties democràtiques i perquè tingui realment qualitat democràtica i tothom hi pugui participar. I, òbviament, en qualsevol dels casos, sigui el moment que sigui, després les institucions hauran de recollir el resultat i traslladar-lo institucionalment i instaurar el marc jurídico-polític de la nova situació.
En aquest sentit, el famós, si no es pot fer la consulta 9N, unes plebiscitàries que teòricament entrarien dins de la llei, seria la solució o seria intentar tornar a fer una consulta una altra data?
Clar, òbviament això només significa dilatar el procés, perquè majoria independentista al Parlament ara teòricament ja en tenim. En tindríem una mica més, d'acord, tant de bo, però igualment hauríem, tard o d'hora, i més aviat més d'hora que no pas tard, de celebrar una consulta amb alguna empara legal o no, però l'hauríem de fer igualment. I les institucions en algun moment haurien de fer seu el resultat i implantar-lo jurídico-políticament. Per tant, les eleccions no són, no són una solució a aquest procés alternatiu associatori de la consulta, poden significar una dilatació en el temps totalment innecessària, i el que també hem d'intentar és evitar que les institucions dels partits manllevin el protagonisme i la centralitat de la societat. Aquest procés, si és fort, és perquè el protagonisme és de la societat i del moviment social. I és aquest el que va per davant i el que ha anat marcant l'agenda a les institucions i als partits. I això és el que ens dona la força. És molt interessant veure com cada moment en què el procés està en mans de la ciutadania i de la població, el procés va endavant i creix. En el moment en què torna al territori dels partits i institucions, es queda embossat, no? Es queda bloquejat, perquè no hi ha marc, no? Per tant, malament farem si col·loquem el procés absolutament en mans de partits i institucions, posant la centralitat en unes eleccions. El que hem de fer és col·locar el procés permanentment sota el lideratge que el fa funcionar, que és la societat civil.
En aquest sentit, li volia preguntar com valorava doncs, les passes que han fet fins ara les institucions catalanes i l'estat espanyol.
L'estat espanyol nefast, és a dir, voluntat democràtica zero. I aquí el que està en joc són dues coses, no només el nostre objectiu d'independència, sinó el que també està en joc és la pròpia democràcia en si mateixa. Avui hi ha uns ciutadans i ciutadanes d'Europa que poden votar, no? I uns altres, que figura que també són d'Europa, que no podem. És a dir, avui ja estan havent-hi, respecte al mateix tema, ciutadanes europees de primera i de segona, no? I això, la responsabilitat la té l'Estat espanyol, que no és capaç d'integrar en el seu ordenament jurídic i polític aspectes bàsics de democràcia, no? Que avui, en altres llocs d'Europa, són possibles. I les institucions catalanes, jo crec que, sincerament, els hi falta empenta, decisió, determinació i assertivitat. És a dir, la població catalana ha donat prou mostres de força i de determinació i de claretat en el procés com perquè vagin més ràpid i siguin més assertives, no? I tinguin confiança en el propi país i, per tant, s'atreveixin a tirar pel dret sense esperar que l'Estat espanyol ens autoritzi. I jo crec que aquest és el pas en el que ara hem d'entrar, no? Que la població tingui la capacitat, que les institucions es decantin realment al servei del poble i tinguin la valentia de tirar endavant.
És rellevant el resultat escocès pel procés català?
Sens dubte. Òbviament, el no a Escòcia no ens ajuda i el sí ens ajuda. Això és evident, no? Que els que fan el primer pas guanyin ajuda a tothom i doncs que no guanyin doncs ens dificulta una mica les coses. Però, en qualsevol dels casos, els escocesos han guanyat igualment, perquè ells han pogut votar. Per tant, la capacitat democràtica de votar, això ja és un triomf. Un triomf que a nosaltres l'Estat espanyol no ens reconeix. Per tant, en aquest sentit el sí ens ajudarà, però només el fet en si que ells puguin votar, que tinguin reconegut el seu dret a l'autodeterminació, ens dona camp per córrer.
Un dels lemes de l'esquerra independentista és que vol la independència per canviar-ho tot. Què s'ha de canviar amb la nova república?
Doncs tot, efectivament. Jo crec que en el nostre país actualment hi ha dos forts moviments que l'esquerra independentista articula tots dos dintre dels seus plantejaments i de la seva acció política, que és la lluita nacional, del que hem estat parlant fins ara, però també és cada vegada més extesa la crítica i la consciència que vivim en un sistema social i econòmic polític que no funciona, no? En què la majoria de la població no sent reconeguts els seus drets bàsics ni les seves oportunitats bàsiques. Per tant, aquesta consciència de necessitat de canvi nacional i de canvi social jo crec que és cada vegada més extesa a la societat, no? Aquests dies escoltàvem molt Escòcia, volem un país nou, volem un país millor, no? Un país més social, no? Doncs jo crec que aquesta és una realitat cada vegada més extesa. Hem tingut al nostre país en els darrers anys grans mobilitzacions per motiu nacional, però també per motiu social. L'esquerra independentista articula i aglutina aquests dos plantejaments a tots els països catalans, i quan diem que cal canviar-ho tot és perquè entenem que el procés d'independència i d'autodeterminació és una oportunitat, és una disrupció, no? És un moment disruptiu, no? De crisi en el sentit positiu, no? De crisi de creativitat social i política, en què tot s'obre de nou, en què és un moment d'alta intensitat democràtica, d'alta participació, en què tenim l'oportunitat no només de ser independents, sinó de definir el país que volem i de tenir l'oportunitat de construir-lo, un país més just, un país per tothom, un país per la majoria, no? I un país que doni satisfacció a les reivindicacions socials que des de fa temps els nostres moviments també fan en aquest terreny.
Ja per acabar, si el Principat marxa, com quedaran la resta de territoris de parla catalana i quina política hauria de seguir el nou govern independent?
Clar. Doncs depèn, el futur depèn del que fas en el present i del que has fet en el passat. Si nosaltres fem un procés independentista a Catalunya que no només no té en compte o oblida la resta del país, sinó que li dona l'esquena, o inclús que està disposat a que la resta del país sigui la torna, el preu a pagar, malament, malament. I ja coneixem molts exemples a nivell internacional de que això ha acabat molt malament. Per tant, el que hem de fer és que el procés d'independència a Catalunya integri, incorpori una estratègia i un procés i que estimuli un procés de construcció nacional i d'autodeterminació i d'independència a tot el país. Serà un procés llarg, complex, però que ha d'estar plenament integrat en la nostra estratègia a tot arreu. És imprescindible que incorporem el sud del nostre país en aquest procés d'alliberament nacional, perquè a més ens és imprescindible, ens és necessari, no només per raons d'identitat, de llengua, de cultura i d'història, sinó també per per una qüestió d'evidència social, territorial, econòmica. El procés l'ha de fer tot el país i, òbviament, en cada moment i en cada zona, doncs, atrevessant les contradiccions, reptes i oportunitats que tinguem. Però això és una gran responsabilitat. Si això no ho fem bé, el que crearem serà un gran problema a la resta del país.
Doncs, Carles Riera, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat i fins la propera.
Un plaer, fins la propera.